Hola i benvinguts al Fem Futbol, el podcast de Catalunya Ràdio sobre les competicions femenines. Avui tinc una promesa, una pregunta i una xifra per tu. La promesa és una jove neerlandesa del Twente que encara no ha complert els 18 anys i que és al radar del Barça fins al punt que són a punt de fitxar-la. De seguida us diem de qui es tracta. La pregunta és per què Alexia Putellas ha deixat de signar autògrafs a la sortida de Sant Joan d'Espí. Si heu sentit el Barça reservat d'aquesta setmana, tindreu una pista. I la xifra és la del milió de dòlars, el que ha pagat el Washington de Michel Camp per Claudia Martínez, extrem de l'Olimpia de Paraguai. Avui analitzarem si les jugadores del milió d'euros, en aquest cas, estan complint amb les expectatives. Comencem!
Fem Futbol. Un podcast del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio. Presentat i dirigit per Sònia Gelmà.
Vinga, va, que avui tenim Teca, Ruth Vilà, com estàs?
Molt bé.
Com sempre, amb notícies sota el braç, avui amb un nom destacat, no me'l diguis encara,
no.
Però parlem d'un nom per l'estiu vinent.
Sí.
Tots atents, començarem per aquí. Andrea Ors, que fa cara de Mercato. Està sent un mercato interessant, eh?
Però és que, sabeu que estic fora de forma? Perquè desconeixia que hi havia una defensora top que es diu Vicky López. No ho sabia. M'ha agafat com a contrapeu.
Doncs arriba punyent, Andrea Ors. Aquest palet ve perquè un dels precandidats, Marc Síria, en una entrevista a les últimes hores, al 10 del Barça, va dir que Vicky López era la millor defensora del món. Vicky López també deu estar sorpresa, però agraïda pels elogis. Bé, espero i confio que de cara a la campanya electoral tots els precandidats pugin al nivell, o com a mínim els candidats. Paula López, la nostra capitana, amb cara de líder.
Sí.
A cara
sí,
de
sí.
Líder.
Hem dormit líders aquest cap de setmana.
Després parlarem del Cornellà, s'ha de dir que... dues representants d'aquest podcast tenien previst anar a veure la Paula, però va caure un xàfec molt important el diumenge. Ens vam quedar a casa.
Ens pensàvem que anaven a tornar a suspendre el partit.
Ah, sí?
Era un partit de represa que es va suspendre per la pluja. Ja...
Bé,
per sort el vam jugar.
El vau jugar i el vau guanyar. I reservo per l'última la nominada als Premis Panenka pel seu magnífic llibre, no ens diguis que és impossible. Aquí ja en vam parlar, ja us el vam recomanar, per tant ja us ho vam avançar. Nominada al millor llibre de l'any.
Sí.
Felicitats.
Gràcies.
Quan se sabrà?
El dia 9 és la gala.
Bé, com sempre, el millor és ja ser nominada, és un premi.
Evidentment.
Però volem guanyar i aquí som, no?
Home, i tant.
Va, obrim joc i fem futbol. Ruth, ho deixarem pel final, però avui ens preguntem si Alexia encara signa autògrafs. Ja sabeu que el vestidor masculí, Lamine Yamal, per exemple, conscient del valor de la seva firma, l'ha cedit a una empresa i ara firma molt poc. I hi ha una imatge per les xarxes on es veu Alexia Sant Joan d'Espí dient a uns aficionats que no pot firmar, que si volen es poden fer fotos amb ella, que és el que acaben fent. I després ens explica si té alguna cosa a veure amb el que ha fet Lamine Yamal, que just aquesta setmana en parlaven al Barça reservat.
Tenim versos però... comunicants, amb el reservat.
Exacte, els nostres cosins germans, que no sempre han estat tan bé, però que sempre hi estem ben atentes. Abans, anem a la Teca, perquè, ho dèiem, vens amb una promesa sota el braç.
Amb una promesa sota el braç que el Barça té molt avançat el seu fitxatge. Parlem d'una jugadora neerlandesa, Liv Pennock. És una davantera de només 17 anys, és del 2008. Veureu que és molt alta, fa gairebé 1,80 m. Uh-huh. És una jugadora de banda dreta que ha destacat molt amb la selecció neerlandesa sub-17, una selecció neerlandesa sub-17 que ha guanyat l'últim europeu i que ha estat finalista a l'últim mundial. Per tant, una selecció neerlandesa que destaca ara mateix a Europa. Pennock és una de les davanteres clau d'aquesta selecció neerlandesa i, a més, després de l'europeu, va estar, o la van incloure, dins l'11 ideal d'aquest europeu. És un 11 que trien tècnics que la UEFA designa. Entre ells, per exemple, hi ha Lluís Cortés, que sol fer algunes d'aquestes feines. Doncs Peno, que era una de les davanteres que hi havia al millor 11 de l'europeu. El Barça hi tenia molt d'interès i comença a fer efectiu el que dèiem l'altre dia, no? Tenir lligades joves promeses de cara a futur.
Dius, el Barça és a punt de fitxar-la, perquè el Barça són prudents, però la jugadora ja ha passat per Barcelona i tot.
Sí, la jugadora va estar fa unes setmanes a la Ciutat Esportiva, per tant, vaja, no està signada, però...
Pràcticament lligada.
Està pràcticament lligada, sí.
Ja ha debutat amb el primer equip del Twente, has dit que és del Twente?
No sé si ho he dit, però és del Twente, sí. És una jugadora del Twente que acaba de debutar amb el primer equip, va debutar la jornada passada i, vaja, jo crec que al Barça els haurà agradat molt com ha estat aquest debut, perquè confirma que és una jugadora de futur claríssim. El primer partit amb el Twente era el partit contra l'Ajax, surt una estona al final i fa el gol de l'empat a un amb l'Ajax, que és el líder de la Lliga holandesa. Aquesta setmana ha jugat el segon partit amb el Twente contra l'AZ Alkmaar, van jugar, van guanyar 4-0, surt al minut 80, tot just surt en una cursa per la dreta, li fan un penal, que és el tercer gol del seu equip del Twente, i a la següent jugada fa l'assistència del gol del quart gol del Twente. Per tant, no va marcar en aquesta segona jornada en què ha jugat a primera divisió, però vaja, va ser determinant en una victòria clara del seu equip.
I ho deies, que confirma aquesta aposta del Barça per jugadores joves que puguin tenir projecció de cara al primer equip i que no et suposin una despesa important.
Sí.
Acabava contracte aquesta temporada?
No, el Barça pagarà una petita xifra al Twente, però és una xifra petita.
Assumible.
Assumible, sí, i com deies, és aquesta aposta tipus Sydney, però jo diria que gairebé un pas més, no? Perquè Sydney sí que era una jugadora que pintava que seria una gran jugadora, però en el cas de Peno, que és una jugadora que estem parlant que és de l'equip campió d'Europa sub-17, per tant, una promesa potser més confirmada fins i tot que Sydney, no? I del subcampió del món, perquè van perdre la final les neerlandeses, en aquest cas contra Corea del Nord, i ella, per exemple, va rebre algun dels premis de millor jugadora del partit crec que va ser contra els Estats Units, li donen el premi al millor jugadora del partit. Per tant, és una d'aquelles jugadores que tots els vistaires segur que tenien a l'agenda.
Home, parlant de vistaires, Andrea, tu vas ser...
Mira com tothom em mira a mi!
Tu vas ser al Mundial del Marroc, al Mundial sub-17... Imagino que la tens vista.
Sí, la tinc vista i, a més, o sigui, jo crec que és una jugadora que destaca i ja farà l'estiu passat, perquè a França hi ha un torneig molt famós de juvenils, que es diu, bueno, és el torneig de Montaigu, i allà juga amb Països Baixos sub-17, sub-16 o alguna cosa així, i la veritat que són les jugadores destacades del torneig. Jo m'imagino que allà ja la pispen i fan un seguiment. La segueixen a l'Europeu sub-17, la segueixen al Mundial sub-20 i imagino que també en el 20.
Doncs ja ho teniu,
apunteu. De banda, una jugadora de banda. És, qui la busqui veureu que és altíssima, ja deia que fa 1,80 m i té unes cames llargues, té molta gambada, i és una davantera que juga molt per la banda dreta.
És que des de fa poc comptabilitzava, bueno, compartia, o sigui, feia futbol, i atletisme, perquè ella és atleta.
Ah, d'acord. És a dir, per tant, deu ser molt ràpida.
Molt ràpida.
Doncs un altre Salma, pràcticament podríem dir, si compaginava l'atletisme amb el futbol. Veurem quina és la seva projecció en aquest cas al Barça, però apunteu-vos el nom. Liv Pennock, ens informa avui la Ruth, que el Barça la té pràcticament lligada, a punt de fitxar-la per l'estiu vinent, per incorporar-la inicialment com en fitxa del filial i que pugui ja tenir minuts al primer equip. El cert és que el Barça va necessitat d'extrems, per tant, li anirà bé. Després s'ha de veure, evidentment, quina projecció té i si el Barça en el mercat, diríem, més absolut,
seriós,
de primer equip,
no?
Comprar algun extrem important. Doncs ja tenim el primer nom i el primer tema del dia. I venim d'un cap de setmana de Supercopa. Òbviament hem de parlar d'aquest Barça 2-Madrid 0. 27.000 euros de premis van dur al Barça. No és cap meravella. De fet, diria que han congelat el premi de la temporada passada, però com a mínim ara ja no et pagues el desplaçament.
Sí.
Per tant, no, el Barça no ha pagat per poder jugar aquesta Supercopa. Partit prou competit, tot i que si veus el resum, el que veus són ocasions del Barça, perquè el Madrid va concretar poc. Però... el Madrid s'està acostant aquesta temporada, hi esteu d'acord?
Jo crec que defensivament va estar molt bé el Madrid. Destacaria, per exemple, Maria Méndez va aguantar molt bé a Pajor, que poc va originar. I sí que crec que amb una davantera top farien un pas molt més gran que el que estan fent. Ara, a nivell de joc, a nivell de competir, he vist molt millor el Madrid i crec que els jugadors del Barça també ho han agraït d'haver tingut una final competida. Crec que ho va dir la Vicky, que elles gaudeixen més una final així, més competida, amb aquest suspens fins al final. Però jo crec que encara els falta, per exemple, això, una davantera top.
És que jo crec que per sensacions sembla, però potser fins i tot més que per sensacions, pels resultats.
Sí.
Però jo crec que el Barça també va fallar,
sí,
va fallar ocasions
molt,
clares.
Sí, sí.
Llavors jo tinc moltes ganes de veure els quarts de final de Copa.
Mista va estar molt bé, per exemple, que no acostuma a estar tan bé contra el Barça. I també és una mica enganyós, però sí que no va ser el millor Barça, però crec que també el Madrid li va dificultar bastant.
Sí, jo crec que
a mi m'agrada més el Madrid de Montjuïc.
Jo crec que la postura del Madrid d'aquesta final va ser un pèl més seriosa, no? Va ser una mica més arriscada i també molt més seriosa. A Missa, normalment estem acostumats a veure-la fallar bastant més, però crec que, començant per ella, amb la seva actuació, que al final, doncs, te l'espares, no te l'espares. Bueno, ella va estar més encertada, fa que també que el seu equip doncs, guanyi una mica més de credibilitat i una mica més de seriositat de cara al rival que tenien, que era el Barça.
Deia l'Andrea, compta amb aquests quarts de final de Copa de la Reina.
A mi em fan por, sí.
Perquè, a més, Pere Romeu al final del partit diu, clar, quan tu vas jugant sempre amb el mateix rival, a cada partit ells milloren, perquè són ells els que han de retallar distàncies, per dir-ho així. I aquest serà a camp del Madrid, ja ho veurem, però potser és el que fa més por del que li queda al Barça,
no? I sense VAR.
I sense VAR,
bon punt, Maria. Bon punt.
Sí, tot i que després...
Una mica tribuneros, anem a dir.
Després del... Segur que serà sense... Sí, no? En principi és només a la final de la Copa de la Reina.
No, potser a les semifinals, però crec que fins a quarts segur que...
Tenint en compte el VAR que van tenir a la Supercopa, no sé si dir-te que gairebé
millor.
Clar, però
si ja veiem això, quan hi ha el VAR aquest, entre cometes...
Sí, sí. Veiem... Doncs, en principi, el Barça que torna a jugar contra el Madrid, en principi en final, el 5 de febrer, dijous a les 9 del vespre, i tant de bo no retalli més diferències al Madrid, perquè ara ja està massa a prop, potser. En aquesta situació d'ara, partit competit i sempre pel Barça, ja estem còmodes tots plegats. I el que vam veure en aquesta Supercopa, Ruth, és que el Barça obria la llauna amb un gol de Brooks a la sortida d'un córner, i podríem dir que és el primer gol important d'estratègia des que s'hi va incorporar la nova figura, Marc Soler.
Això mateix. És veritat que en els últims, dels últims 7 gols que ha fet el Barça, 4 han estat en sortida de córner, aquest el de la final el més important, però ja en vam veure a les semifinals i dos d'estratègia en el partit contra la Lama a la Lliga. Com deies, qui està treballant ara l'estratègia al cos tècnic del Barça és el Marc Soler. En total comptava aquesta temporada que han fet 12 gols en sortida de córner i 6 gols de penal, que serien els gols totals d'estratègia del Barça aquesta temporada. I em semblava curiós que de l'arribada de Marc Soler, que arriba del Sant Cugat i l'incorpora Pere Romeu al seu staff, però a què no sabeu on coincideixen Marc Soler i Pere Romeu, que és on coincideixen tots els membres
a l'escola de la Tigre.
No.
Marc Soler és el teu amic d'infància, de l'escola.
No, amic no.
Sí, a la infància éreu amics, ara potser no ho sou, però a la infància éreu amics.
Company d'escola. Sí, el que passa és que jo anava a l'escola de Sant Cugat, ella de Barcelona, i ens vam trobar al batxillerat. Però havíem coincidit a colònies i tot això, perquè és el mateix, però...
Doncs no, en Pere Romeu no es troben a l'escola, però es troben al CP Sarrià, que és el club d'on surt Pere Romeu, d'on surt l'Enric Lluc, que és ara el seu segon.
Sí, això anava a dir, que té molt bona relació.
Exacte, i també Marc Soler, que va ser jugador i també entrenador del CP Sarrià, i buscant curiositats de tota la gent que ha coincidit en aquest club de Sarrià, que treballa molt bé la base, doncs he trobat que Pere Romeu, jugador, també va compartir equip al CP Sarrià amb un porter que es deia Markel Subizarreta.
Ostres!
El Markel Subizarreta, després d'estudiar i de fer la carrera universitària i formar-se, va tornar a jugar, recordeu que ell també jugava de porter, i va tornar a jugar al CP Sarrià, i allà hi havia un migcampista jovenet que es deia Pere Romeu i que també va coincidir allà amb el Markel.
Pivot, no era?
Sí, un mig centre, sí, sí, sí.
Aniré a fer l'escouting allà.
Exacte.
I podem anar renovant
fàbrica
a Pere.
Que, sí, fàbrica de talent.
Que li vagi bé al Marc Soler, ja deia al Pere Romeu que és molt important tenir o disposar de qualsevol estratègia que sí. obren a vegades llaunes com sí. a aquest partit de la Copa. I una curiositat, que és que a les semifinals hi va haver a la graderia el seu predecessor, el Rafael Navarro, va ser a les graderies de la semifinal de la Supercopa veient el Barça, va baixar vestidors, va parlar amb totes les jugadores blaugrana i va fer una part llarguet amb Sydney. Recordem que ara el Rafael Navarro és el seleccionador suís i, per tant, va estar una estoneta llarga parlant amb una de les seves jugadores de la selecció suïssa.
Doncs el Marc Soler, que ja comença a fer feina, ja comença sí. a destacar la seva tasca, com abans ho havia fet el Rafael Navarro. Ara us volia fer un joc, però no sé si heu vist l'informe d'ingressos de Deloitte. Clar, si l'heu vist no tindrà gràcia. Però hi ha un top 3.
Pobre, jo hem fet els deures,
sí. Sí? Ah, clar, heu fet els deures.
Hem vingut amb la intriga.
Bé, el Barça està en aquest top 3 i els altres dos equips jo crec que són previsibles, no? Encara que no l'haguéssim vist, podríem intuir qui són. L'Andrea fa cara de no haver-s'ho mirat i vaig atacar per aquí, eh?
Ingressos.
Ingressos, són l'informe dels clubs femenins, els fan un rànquing d'ingressos i aquí el tercera posició i el Barça en primera posició. Andrea,
l'Arsenal
és correcte i en segona posició
el Chelsea.
Molt bé.
Tu no t'ho has mirat?
No, perfecte.
Mira, puc jugar amb dues. És que hi ha dues aquí que han fet trampa i s'ho han mirat.
Són ingressos per això dels drets i de comercials?
Sí, de tres conceptes. Són ingressos de drets televisius, d'ingressos comercials i de dia de partit. I a mi aquí vale. hi ha coses que em criden atenció, per exemple, que en dia de partit jo crec que totes podem intuir qui té més ingressos en dia de partit a dia d'avui. Són de la temporada passada, eh?
L'Arsenal,
no? Efectivament, perquè obre moltes vegades l'Emirates i el Barça, jo crec que aquí el Barça avançarà quan pugui obrir el Camp Nou, sí. però la temporada passada és que no va jugar ni les semifinals al Estadi Gran, per tant...
No, i que l'Arsenal va arribar lluny a la Champions, bueno, va arribar lluny a la Champions l'any passat... I...
L'Arsenal, després, per ingressos comercials, que són els de, entre ells, els títols,
sí.
Òbviament aquí ha pujat molt aquesta última temporada. 7 milions d'euros fa l'Arsenal la temporada passada per... El del Barça, 3,9 del Barça en dia de partit. I també crida l'atenció que en ingressos comercials qui més ingressa a dia d'avui és el Chelsea, amb 19,1. El Barça, la temporada passada, va ingressar 16 milions 300.000 euros d'ingressos comercials. Però aquí, insistim, hi ha inclòs doncs, el que ingresses per títols, per premis de títols i el que tu puguis ingressar dels teus patrocinadors, per exemple, i el Chelsea es veu que fa una bona feina que jo no n'estava al cas i també m'ha sorprès. I ja sabeu que per drets televisius a Anglaterra cobren sí, de moment una mica més respecte als ingressos, m'ha sorprès que tampoc és excessiu. Bé, el Barça va fer 1,8 i el Chelsea va fer 2,7.
El que seria el Barça aquella lliga,
El que, digues...
el que seria el Barça en aquella lliga amb tot el que mou.
Ah, no, clar, exacte, el que estaria ingressant, sí, sí. Bé, és que hauríem d'anar cap aquí a una lliga europea tenint en compte que no hi ha una gran aposta de la Lliga F, per exemple, el Barça és el primer interessat en que hi hagi una superlliga d'aquestes de la de Florentino, vull dir. Va, doncs ara sí, secció internacional que aquesta setmana també ve carregada. Buah. Avui us he passat l'escaleta dels temes que tractaríem i jo pensava hi ha temes molt interessants, però només hi ha generat reacció una cosa, que és el tema musical de la Ors, Womanizer.
Salva, aquesta cançó que et sembla?
Bé, ah, mira, te la prova.
Oh, Britney Spears? Moment, m'ha vingut... És que quan ho he llegit m'ha vingut el record de, tipus, sisè de primària, fent els típics balls al pati, que començaves a terra, t'anaves aixecant...
I amb els braços feies
així... Sí, sí, sí.
Oh, tamans. Estaven a primària, el 2008. Bé.
Ho arriba a saber abans la Tiques i preparem aquí una coreografia.
Ah, 100%.
Mira, escolta'm, si voleu promocionar amb una coreo...
No, ja farà molt malament,
Jo us veig, jo us miro.
Jo vaig fatal, però és que aquesta... Ah, aquesta cançó és... brutal.
Vinga, va, doncs, una vegada comentat el tema musical, que és l'únic que interessa el Fem Futbol cada setmana, una de les incògnites del mercat ha quedat resolta, i és que Trinity Rodman es queda al Washington Spirit amb una raó de pes, concretament 2 milions de raons, que és el que cobrarà la jugadora, no està malament, per temporada, 2 milions de dòlars per temporada. I, Andrea, jo tinc una pregunta, si és la millor nord-americana, perquè ara mateix és la millor pagada.
Sí, jo crec que agafa el relleu d'Alex Morgan, de Rapinoe, i crec que de la nova generació, juntament amb Thompson, amb un parell de jugadores nord-americanes, que ja he de fer més seccions, per tant no us puc dir els noms,
val,
són el futur del futbol però nord-americà.
Però mira, has citat un nom que em sembla bastant clau. Rapinoe era més mediàtica que...
És que t'anava a dir, ella també té un punt mediàtic per tot el que envolta en quant a publicitat, etc. La seva vida privada també és...
És la filla de Dennis Rodman, això?
Exactament.
No ho deixen diferent.
I també, per exemple, ara surt amb un tenista com molt famós. Bueno, és no només la jugadora, saps? També la figura, saps?
És el global. D'acord.
Però dic que és que és molt bona jugadora, és
sí.
Ho dic per si està escoltant el podcast, que sàpiga que ens agrada molt.
Hi, Trinity. Bé, de fet, va haver-hi un punt de decepció perquè ella volia venir a Europa i pensàvem que la veuríem per aquí, a la Champions.
Jo prefereixo veure el Washington Spirit que el Chelsea, per exemple.
Sí.
Ja hi ha prou de...
També és veritat que si ella volia venir a Europa, Michel Kahn li podia haver dit vin al Lió,
sí.
Però potser al Lió no li troben lloc i
els encaixava.
I o ella...
Ja, aviam, jo crec que la vida a Washington és millor que la vida a Lió, no? Potser.
És possible que vol venir a Europa, però no a Lió, precisament, no? Potser li interessaria més Barcelona
o
Londres.
Sí,
o Londres que no pas Lió. I aquest mercat ens ha deixat algun altre traspàs bastant important i el més destacat dels últims dies... Clàudia Martínez.
Quin moviment. Clàudia Martínez, d'Olimpia de Paraguai a Washington Spirit, per un quilo.
Prèvia renovació.
Exactament, prèvia renovació.
Fa temps,
cert,
que ho adverties, que aquesta jugadora...
Vaig repassar els whatsapps, perquè soc així de rata, i vam parlar d'ella a l'octubre.
A l'octubre,
sí, sí. Fa temps que ho deies.
Anem tan abans de tot.
Jo vaig dir...
Diguem aquest... el número de la loteria.
No, això no, però us dic una cosa, aquest podcast val pasta, eh? No, bueno, però per qui no sàpiga qui és Clàudia Martínez, és una jugadora de 18 anys, extrem. Jo la vaig conèixer perquè en un Sud-americà sub-17 va marcar 10 gols, llavors et crea com molt l'atenció. El mateix any, bueno, sí, només em va cridar a mi l'atenció, però bueno, el mateix any també juga Copa Amèrica amb la selecció absoluta de Paraguai i és una de les màximes golejadores. A més, fa el típic partidàs contra Brasil, llavors crida molt l'atenció. I llavors ja els clubs li anaven al darrere, i justament al Mundial Sub-20 hi havia molt scout allà pendent de la seva actuació.
Haurem de veure els partits de Washington Spirit entre Clàudia Martínez, Trinity Rodman, ho tenen tots, aquesta
quan
gent.
Diu, quan la Sònia diu haurem, és un hauràs.
Després ja no tinc temps.
A mi em recorda una mica a Linda, o sigui, el procés, o sigui, no tan futbolísticament, que també, però moment, el creixement aquest que va fer, el ser tan mediàtica, tan jove, tothom darrere seu,
i tot
el procés aquest, i és una mica pena que no ens l'hàgim emportat.
I fins i tot en quant a posició,
sí,
perquè Linda i ella comencen a la banda esquerra i jo crec que serà una jugadora que també acabarà com Linda més cap al centre, saps?
Milió d'euros, digues.
No els tenim.
No la podem endur cap aquí. Doncs Clàudia Martínez, una de les jugadores destacades d'aquest mercat, i aquest milió d'euros, és un milió de dòlars, però vaja, que paguen per ella, ens ha fet pensar... La teva secció d'aquesta setmana, de fet, va d'això. Jugadores del milió d'euros, que han arribat la majoria a Europa, vaja, o en traspassos europeus, quines estan donant rendiment i quines no?
Aviam què us sembla. Que no estan rendint, m'he apuntat a Gueyoro, de London City, perquè porta 14 partits, 0 gols i una assistència. I l'últim partit potser tenia molèsties, però contra el City ya no va ser titular. Després, Girma del Chelsea, jo crec que anirà millorant i és molt bona jugadora.
Però va venir molt hype.
Va venir molt hype i la tia sempre surt a la foto. L'altre dia, de l'Arsenal, Mariona, és que és a la pixa, saps? Mm.
Sí, sí, el gol de Mariona s'ha de veure.
Venia de fer els jocs que venia a fer i anava amb les expectatives altes.
I després també ha apuntat que aquesta jugadora va sonar pel Barça, que és Elisabeth Ovalle, que va anar finalment a Orlando Pride,
sí.
8 partits, un gol, una assistència. És veritat que va arribar com a
que va ser el premi del millor gol.
A mitja temporada, exactament. És veritat que són jugadores que porten com molt poc temps, però, ostres, han pagat molt com perquè tinguin un rendiment immediat. En canvi, en la meva opinió, Alyssa Thompson sí que crec que ha tingut un impacte més positiu i una adaptació sí. més ràpida, almenys t'ha sumat gols, que en porta 6.
Però també és això, no? Crec que és el hype que es genera i les expectatives que, bueno, que nosaltres i també l'aficionat espera d'aquest tipus de jugadora simplement per la quantitat de diners que es paga per ella.
Però com s'està pagant cada vegada més diners per jugadores normaletes.
Exacte.
Exacte, el tema és que el mercat va pujant i potser ens esperem que una jugadora de 1 milió d'euros sigui estil Aitana o Alexia sí, i dius, doncs no n'hi ha partit.
L'estan desorbitant.
Quan valdria Aitana, pare.
Exacte. O Mariona.
Mira, sí. Ara no sé, però diria que la clàusula de rescissió d'Aitana pot ser que es doblés a 6 milions d'euros.
Crec que sí,
no, no estic segura, però...
Estaven els 3 i la van pujar.
La van pujar perquè els 3 no es fiaven que algú els pogués pagar.
Clar, és que el Chelsea tots paga.
Perfectament.
Sí, exacte. Per cert, ja que estem comentant i hem parlat del gol de Mariona, ens queda el triple per això.
Home, sí, la part més important.
Vinga,
de la
doncs, ara parlarem de la Lliga, ara parlarem de la Lliga anglesa, però abans... Vinga.
El triple de Lords.
Avui es porto a Laila Drury, jugadora galesa del Manchester United, té 16 anys, així punta espigada, un perfil també. Lip Pennock va destacar les categories inferiors del club, ja l'any passat va marcar 13 gols amb el filial, i no només va debutar fa un parell de setmanes, sinó que va marcar el seu primer gol i ha superat ja Lauren James, com a jugadora més jove, en marcar un gol al Manchester United. Quines dades us porto, gent?
No. Si té la meitat de talent a les seves botes que té Lauren James, ja ens hi conformem.
I la meitat de sang ho farà millor.
també.
L'altre dia la veia i deia, però és que continua caminant pel camp.
Una passota.
És camina.
Lo bona que podria ser. I...
Sí. Per cert, ara ja sí, de Laila Drury, com es pronuncia? Laila Drury.
Sí.
Vols dir alguna cosa més?
No, doncs que juga amb Jess Park, que és perquè està fent una temporada increïble i que m'agrada moltíssim, i no sé com el City...
És molt fort.
És molt fort, perquè...
Vam fer ja l'intercanvi poc
comprensible, no? Sí, bueno, és veritat que Clinton també és una bona futbolista, però jo crec que a futur Jess Park té molt més potencial.
De moment el City, no sé si aquest concretament, però els fitxatges li donen la raó, perquè el City és líder de la Lliga anglesa, i aquí volia anar, ara amb 9 punts d'avantatge, perquè el Chelsea va perdre a casa amb l'Arsenal 0-2 aquest dissabte passat, i per tant el City jo crec que s'endurava, ja seria molta sorpresa ara que deixessin escapar aquesta lliga anglesa. Per cert, visites de Patri i Alexia a Londres.
Oi.
A veure el London City,
City.
Manchester City, City. Inquietes per aquesta visita?
No, jo crec, no dic que no puguin anar allà en un futur, però al final tenien 3-4 dies de festa, també amb la Jana som molt amigues.
I moltes companyes, perquè també baixava Leila a jugar amb el
City,
no?
Exacte, era un partit xulo d'anar a veure, i si li dius a la Jana, va, et vindré a veure un partit, i aquest et cau perfecte, perquè tens els dies de festa per fer-te una escapadeta a Londres. Jo crec que no...
Mira, jo per si de cas, tancaria l'aeroport. Decideixin marxa i no tornar.
No sé que se'ns escapi alguna, perquè és cert que jo crec que tots plegats, a mesura que van passant els partits i arribem a final de temporada, anem assumint el que no volem assumir respecte a Alexia. Sí. Li quedarà un any de contracte, veurem, potser el compleix, no? Però, per si de cas, en el cas de Patri, està renovada per molt més temps i no se'ns ha d'escapar,
Bueno, esperem que no.
MVP de la Supercopa, Patri. Ja,
el dia que Patri marxi al Barça, aquí no en veiem.
Tanquem per la banca.
Hi haurà uns dies de dol.
Per cert, si ens està escoltant la doctora Ferrer, que ens confirmi si és ella la que està asseguda.
A mi m'ho sembla.
Al costat d'Alexia durant aquest partit, perquè jo la vaig veure, dic, és la doctora Ferrer, i vaig pensar, ai, això és que el grup Can...
La incorporada a la porta,
no? També.
És que no deixen res, aquest grup.
És col·laboradora encara del Barça, perquè és una doctora que amb el tema de la ciència en les competicions femenines i en les dones esportistes en sap moltíssim, ha ajudat molt al Barça. Jo crec que està com a col·laboradora externa del Barça i no m'estranyaria gens que des del grup de Michel Kang, que a més
és que ho volen tot,
estan fent un hub per intentar millorar també el rendiment i la performance de les jugadores, doncs hagin contactat amb ella i per això fos a Londres. Però jo faig des d'aquí una crida que si està escoltant aquest podcast i ens pot confirmar que és ella qui seu al costat d'Alexia en aquest partit, doncs que ens ho faci saber.
L'Arsenal, que s'estrena a la primera edició de la Copa de Campions de la FIFA, antiga Intercontinental, però que en femení no s'havia fet mai, i participen, les semifinals són aquest dimecres al camp del Brentford, i participen l'Arsenal com a campió de la Champions, jugarà la segona semifinal contra l'ASFAR marroquí, campió de la Champions africana. A la primera semifinal, el Corinthians brasiler, campió de la CONMEBOL, contra el Gotan nord-americà, campió de la CONCACAF, l'equip d'Esther González.
Sí. Et puc donar dos noms?
Sí, digues.
Ah, vale.
Pensava que li diries
no,
que no.
Gràcies. No, no.
Hauries sigut tan bo.
Només no. Espera, espera, que acabo. La final és diumenge a les 7 a l'Emirates. Sí. I ara ja sí, em pots donar els teus noms.
Si algú veu aquests partits, jo li recomano dues jugadores. Sí. La primera, Doha Almadani, que té 20 anys, és del Far de Rabat, i ha sigut escollida millor jugadora jove de l'Àfrica per segon any consecutiu. Extrem, molt desequilibrant, però és que alhora, curiosament, també juga a futbol sala, i va ser amb el Marroc campiona de la Copa d'Àfrica de futbol sala amb el Marroc. I després, Hajar Said, una central així de 20 anyets, ordenadeta, em va molar.
També de l'ASFAR?
Sí.
Molt bé, t'has vist l'ASFAR, em veig, i
sí,
tens
o sigui,
estudiat.
No sé per què em vaig veure. Per la Champions africana.
Però és fantàstic, perquè si ens ha de recomanar l'Arsenal, que ja l'hem vist, o el Gotham, que coneixem mig equip, és fantàstic.
Ja està, les més desconegudes i les que jugaran, de fet, contra l'Arsenal, que serà el partit, potser que, si haig de triar, miraria.
Que ens interessa.
No? Sí. D'acord, llàstima que no hi sigui el Barça, el premi al guanyador, 2,3 milions de dòlars, és a dir, gairebé 2 milions d'euros que se'ns escapen aquí, en la primera edició.
Que tindríem a Claravull.
Que ens, ens donaria per Claravull.
Perfectament.
Però bé, si el Barça guanya la Champions aquesta temporada, l'any vinent... Bé, hem de descobrir encara, perquè el... No sé el per què ho fan a Londres, és a dir, és perquè el campió europeu serà la seu?
No
ho sé. Bé, en qualsevol cas, si són a Barcelona, doncs allà que hi serem. Ruth, la resposta a la pregunta que fèiem al principi, abans de passar a la resta de futbol català, Alexia està guardant la seva firma per alguna empresa que li pugui revaloritzar,
no,
com la Minyamal, no?
No, de fet, Alexia la voleu signar samarretes i el que faci falta al Johan Cruyff a vegades després dels partits, però sí que és veritat que hi ha aquest vídeo que es va fer viral, que és Alexia amb uns nanos fora de la ciutat esportiva que li demanen autògraf i l'Alexia diu fotos, si voleu sí, autògrafs no... No els agrada i els fa ràbia aquesta moda que s'ha posat de grups de nanos que estan a la sortida de la ciutat esportiva i que tant amb els autògrafs del masculí com del femení el que fan és que els revenen per eBay o amb plataformes de revenda, fan negoci.
Vaja.
No els agrada això, els fa ràbia i per això, quan se li van apropar aquests nanos que els tenen supervistos i que saben quins són, els hi va dir que no, no hi ha cap finalitat comercial amb que Alexia no firmés aquest autògraf.
Per tant, ho dic perquè allò em va fer pensar que una de les coses que destacàvem sobretot al principi era la proximitat de les futbolistes,
sí.
I jo crec que continua passant, oi? Que queda al final dels partits firmant, no?
Jo a Alexia l'estic veient molt, molt, molt propera amb l'afició. Sí que va haver-hi una època que potser estava com una mica més distant, també perquè ja no estava quan la lesió, després també hi havia el tema del seu futur, que ara torna a haver-hi tema, però sí que era com una mica més distant i ara la veig com supercontenta, superfeliç.
Però se la veu més tranquil·la, també.
I està molta estona. El dia de l'entrenament de Portes Obertes, jo hi era amb la meva neboda petita, va estar molta estona de diria que és la jugadora que més estona va estar allà signant, després dels partits fora de casa sí està també una bona estona, o sigui que l'estic veient...
També ha d'agafar aquesta responsabilitat, no?
Sí.
Deixant de banda que Aitana no està, que està lesionada, doncs ella també ha d'agafar com aquest rol amb aquest protagonisme.
Mm. És a punt de sortir la línia
xulíssimes.
Alexia Putellas de Nike, no?
Xulíssimes les botes aquestes, amb el logo...
El logo és que és com l'A i com una corona de reina, no?
Sí,
sí. És un logo... Però el logotip ja és que no... es va filtrar ara fa unes setmanes i no sé si ja és oficial el logotip.
Jo l'havia vist, feia temps.
Jo també.
Bé, tot cas és a punt, no sé quan surten a la venda, però...
El 2 de febrer, potser?
Això és ja mateix.
Un dia d'aquests.
Un dia d'aquests. Anem ja a futbol català. Paula, tota la responsabilitat és per tu, perquè aconseguim ser breus.
No preocupis, que no, aquest cap de setmana ha sigut breu, però perquè hi ha hagut més resultats positius que no pas negatius.
A la Lliga F, victòria del Badalona i empat de l'Espanyol.
Sí, 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 victòria del Badalona contra el Madrid Club de Futbol, que les deixa actualment en vuitena posició amb 23 punts, a 17 punts del descens. Crec que aquest any l'Ona Badalona ha fet la feina amb suficient temps com per no estar patint fins al final de temporada. i l'Espanyol doncs, suma un punt contra el Costa d'Eje Tenerife, que al final eren les quartes classificades, que estaven firmant una molt bona temporada a Lliga F. Crec que és un punt de prestigi, un 0-0, partit bastant controlat, que bé que les manté a 14 punts del descens en la 12a posició.
No patiran ni el Badalona ni l'Espanyol, fa tota la pinta. A primera ref, en canvi, teníem dos equips patint, però bones notícies, tant per l'any com per l'Europa.
Molt bones notícies, l'hem per primera vegada en tota la Lliga, surt del descens. Després de guanyar el Villarreal a domicili, doncs a 0-1, amb gol de la número 10, la Maria Lara, al minut 29 de partit. Van marcar el minut 29, van fer bé la seva feina defensiva. Al final el Villarreal anava quart classificat a la Lliga, estava fent molt bona temporada, és a dir, una molt bona victòria de prestigi que les permet doncs, sortir del descens. I actualment doncs, res, se situen a la 10a posició, a 2 punts del descens i acumulant una ratxa de 3 victòries i 2 empats en els últims 5 partits.
Llàstima per això que reben l'Alavés, que és el líder a la pròxima jornada, a veure si poden mantenir-se fora del descens, però caldria sumar alguna cosa.
Però juguen a recassens. Jo confio en la màgia de Requesens.
Vinga, doncs. I l'Europa?
Res, l'Europa, doncs això, torna a somriure al Nou Sardenya, guanya aquest cap de setmana per 2-0 contra l'Albacete. Sí que és veritat que va ser un partit amb un puntet de sort per part de l'Europa, però bé, la sort també es busca, la sort també s'entrena, i res que no es mereixin. Per tant, 3 punts d'or que les permet, aconseguir 14 punts. Actualment estan empatades a 14 punts amb el que seria el Cacereño, que està en 13a posició, i amb el Real Oviedo, que està en 12a posició. És a dir, que els 3 últims classificats de la primera ref estan empatats a punts. Estan molt vives.
Molta emoció per baix.
Sortirem. Molta.
I per dalt, el filial del Barça, B... Segones són?
Segones. Van perdre aquest cap de setmana contra el filial del Tenerife. Per tant, l'Alavés les torna a avançar en primera classificació, en primera posició.
I el que més importava d'aquest podcast, després de la cançó de l'Andrea Ors, era que a segona ref va haver-hi descans, a tercera ref també, però hi va haver un Europa B Cornellà amb victòria del Cornellà.
Exacte. Era el partit que ens quedava pendent de la jornada 12 de la Lliga Tercera Ref. Es va suspendre per pluja, gairebé es torna a suspendre per pluja, però bé, es va decidir...
De sort que no es va suspendre.
No, es va decidir jugar i res, amb aquests 3 punts ens col·loquem en primera posició a la Lliga de Tercera Ref. Bé,
un aplaudiment.
Gràcies.
Gràcies. Va jugar bé la capitana?
Bueno, no va ser el meu millor partit, però vam aconseguir els 3 punts.
D'acord. I acabem amb un últim apunt, que estan sortint les llistes de seleccions inferiors de la selecció espanyola i em deies... El Barça una màquina de portar nenes.
Sí, simplement destacar que tant amb la sub-15, sub-16, sub-17 i sub-19, acumulant més de 5 jugadores per etapa que provenen del Barça i res, que continuïn així, que al final hi ha molt de talent a la base i que s'està demostrant simplement amb aquestes convocatòries i amb el que estem veient de que les joves promeses doncs van pujant i van escalant de manera satisfactòria.
Més feina. To try to keep us away, to try to
pull us down, but we are never giving up. La feina no s'acaba mai.
Mai. Ei, que no falti.
Que no falti.
Exacte. S'ha de mantenir, s'ha de mantenir.
Tanquem aquí aquest 9è capítol de la segona temporada. Records al nostre cosí germà, el Barça reservat, tot i que dubto que els hi arribin, que aquí la Tudel no hi arriba mai. Si vosaltres sí, moltes gràcies per la vostra fidelitat i recordeu que podeu escriure'ns a través del Twitter de la TDG, la TDG-oficial, i aquí ho recollirem. Gràcies a la Rubila, la Paula López, la Maria Tiques i l'Andrea Ors, i gràcies també al Salva Pou, encarregat del muntatge sonor. Com sempre, tornem aviat.
Fem Futbol, un podcast del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio, presentat i dirigit per Sònia Gelmà.